Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al llarg de la història, la moda ha vingut dictada pel poder segons la indumentària que han imposat les diferents potències de cada època. Els tipus de vestits de les classes privilegiades, per tant, han esdevingut una eina política i geoestratègica. En el cas de la monarquia hispànica, des dels temps dels reis catòlics, al llarg de tot el segle XVI i fins a mitjans del XVII, la seva indumentària es va imposar com el referent a seguir en totes les corts europees. Entre el regnat de Carles I i el de Felip II, amb la regència de Joana d'Àustria per entremig, es va generalitzar una manera de vestir a l'espanyola, que és tal com es va anomenar, que també servia per uniformitzar els súbdits dels diversos territoris de la corona, ja fossin catòlics o fossin reformistes. La cort dels Àustries va imposar certs elements en la indumentària, com el predomini del color negre, contrastant amb el blanc de colls i punys, i les estructures pensades per disciplinar el cos, especialment el de la dona, com els mirinyacs, els cartrons de pit i les faldilles verdugades, faldilles interiors reforçades en cercles de vímet. Pel que fa als peus, el calçat femení més estès eren els tapins. Aquestes peces de vestir eren mostra de distinció i de privilegi, així com de la voluntat d'immobilitzar i cosificar les dones, fent-les subalternes als homes. La rigidesa del vestuari era un senyal d'estatus social. La classe alta es diferenciava del poble per la seva immobilitat. Podien estar estàtics, ja que no els calia moure's per treballar. Un exemple ben clar d'aquest tipus de complement seria la gorguera al voltant del coll, que impedia girar el cap amb facilitat. Al llarg del segle XVI, la moda també va formar part de la confrontació entre una burgesia comercial que feia de l'exhibició del luxe una via d'ascens social i una noblesa que volia impedir l'accés a determinats teixits i formes a les altres classes socials. Els Àustries van arribar a intervenir en el conflicte mitjançant un seguit de pragmàtiques que pretenien defensar els interessos dels membres de la cort. Aquesta influència de la monarquia hispànica en la moda mundial es va allargar ben bé fins a l'arribada del Lluís XIV al tron de França. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Bé. No et veig vestit molt de la cort de Felip II o de Carles V, és una altra cosa.
Sí, però jo, en referència ara quan estaves llegint, diguem, tota aquesta reflexió i preàmbul, estava pensant que és bo, i suposo que hi ha alguna persona que deu dir que pesat que és repetint això una altra vegada, que no hi ha res de nou sota el sol. És a dir, de la mateixa manera que és molt important jutjar el món del passat per entendre el present, és bo que tinguem en compte que de la mateixa manera que avui la moda marca moltes coses, i a vegades la no moda és moda, i a vegades el contramoda és moda, i a vegades no, i a vegades anar a la moda és moda, etc. I t'explica molt una societat, un grup social, una forma de viure, una forma de beure, una forma de fumar, una forma de fer esport, etc, etc. En aquest període també és important per analitzar la societat, perquè la societat, la forma que ens relacionem amb els altres és en la forma de vestir, el que manifestem quan hi ha possibilitat de fer-ho.
Clar, tampoc, si això, poses un parrac a sobre, ja fas.
Hi ha possibilitat,
no?,
de fer-ho, perquè no tots els pobles vesteixen ni han vestit igual. Ni tothom ha tingut els mateixos teixits. És diferent que hi hagi cotó o que no hi hagi cotó. És diferent que hi hagi llana o no hi hagi llana. Per exemple, una cosa que sorprèn molt, parlant d'això que parlem de la moda, sorprèn molt, quan parles del Pirineu, la gent diu, no és que boscos, no, no, és que moltes de les activitats fonamentals del Pirineu era la llana. perquè la gent s'havia de tapar, perquè hi ha condicions climàtiques, moltes coses. És a dir, tots aquests elements, amb referència a la moda, com es vestia al segle XV, al segle XVI, al segle XVII, té una importància fonamental, perquè definien els grups socials i cadascú, de forma gairebé marcada i estratificada, cada grup social vestia d'una forma diferent. I això era el control del poder. És a dir, no parlem de moda. La moda és per explicar com la societat es manifestava els grups socials uns amb els altres. I això ho fan tots els règims polítics.
I anant una mica més enllà, o sigui, el fet de que un moment determinat una societat, un estat, diguem-ho amb aquests termes, té una hegemonia política, revela molt sovint la hegemonia cultural immediata. No és casualitat que nosaltres, la nostra societat, porti, jo ara ho faig, porta texans, perquè realment hi ha una hegemonia cultural anglosaxona, especialment americana, que fa que ens resulti còmode, pràctic i agradable a la vista portar texans, per exemple. Doncs això ho trasllades a qualsevol societat del passat i passa exactament el mateix.
I a cada moment determinat la gent que podia, que també ho hem de... En fi, això té grups socials i té una lectura social ideològica, i en cada moment determinat es vestia i es vesteix d'una forma diferent. Perquè no m'imagino certes persones vestint amb certs aspectes amb segons quins festivals de música. O al revés, no m'imagino segons quina activitat fer-la amb abric. Depèn, és que això depèn de les circumstàncies. I això sí que té una lectura històrica profunda perquè et permet anar definint a poc les classes socials i les seves possibilitats. La moda és molt important. Molt, molt important.
I molt reveladora. Qui ens ajudarà a entendre això és la doctora Sílvia Rosés Castellseguer, professora d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma i, bàsicament, historiadora de la moda. Doctora Rosés, moltíssimes gràcies per ser...
A vosaltres, per convidar-me. I, de fet, he de dir que tinc com una llagrimeta ja que m'està caient aquí pel llagrimal de sentir-vos, perquè, ostres, jo sempre em queixo de que ens han venut que la història és una successió de guerres i tractats de pau, no? I realment la història té moltes més cares de les que ens han fet creure. I que el doctor Soler i Sabater digui, en aquest cas, doncs, que ajunti la idea de lectura històrica profunda amb la idea de que la moda és important, doncs tinc la llagrimeta que ja m'està caient a baix. Més que res perquè, al igual que la moda, la història també ha patit biaixos de moltes menes, no? Aleshores, sovint em pregunten, però què és la moda? A veure, la moda és moltes coses. La moda no és res i és tota la vegada. Aleshores, la moda és una eina per classificar societats. Aleshores, entenent la paraula classificació, que mai és neutra, una classificació sempre comporta també unes intencions al darrere i una voluntat de jerarquitzar. Aleshores, dius, no hi ha res nou sota el sol. No, és veritat, sempre estem una mica reeditant el que ja coneixem, però sí que és veritat que les mirades sí que canvien. I així com antigament no tenien cap mena de dubte que la indumentària era una eina política de primer ordre, ara mateix no tenim aquesta idea i realment la moda ha quedat rellegada a una mena de fenomen superficial, prescindible, que jo cada vegada que jo escric assíduament en diaris, aleshores cada vegada que faig un article sempre he de sentir-me dir doncs, ostres, això és prescindible, ostres, quines tonteries, no? Quan realment això té un biaix clarament de gènere, quan al segle XIX es va considerar que la moda havia de quedar rellegat a les dones per apartar-les del poder i tenim aquesta idea, però hem perdut la percepció de que és una eina fonamental per classificar, per jerarquitzar.
Però recordem només els escàndols, si ho volem dir d'aquesta manera, quan Zelensky va visitar Trump i Trump es va queixar moltíssim del seu vestuari.
Això va ser meravellós i em va donar a mi motius per fer també articles sobre això perquè era estupendo, clar. En aquest cas, Trump no es va queixar quan Elon Musk estava al despatx Oval amb una gorra de béisbol, no? Vull dir, tot és un llenguatge i aquí tots dos estan competint per l'escenificació del poder.
Un llenguatge que hi participa tothom.
Sí.
Tothom sense excepció.
Absolutament.
El món rural, el món de l'obrer, el món del burgès, el món de l'explotat i de l'explotador.
I del treballador de la cultura, i del treballador, etcètera.
Absolutament tothom.
Sí, abans comentaves, qui té possibilitats... No. El fenomen no és una qüestió tan sols de rics. Els rics sí que la dicten, la moda, però això no vol dir que no ens vessi a tots i no hi participem tots. I moltes vegades, certament homes de certa edat diuen, la moda no va amb mi. I dic, val, perfecte, surt demà al carrer en pijama. Home, no! Doncs això vol dir que la moda sí que t'importa. El que passa que simplement estàs deixant que altres es llegin per tu, però sí que hi participes i sí que t'afecta.
No, i coses molt profundes que han afectat a la nostra vida, a tots els que som aquí, i creiem que no ens afecten i ens afecten. A veure quantes persones s'atreveixen a sortir al carrer ara de fa 15 o 20 anys o 30, no sé què, amb uns pantalons superacampanats. A veure, a veure
qui s'atreveix. Bueno, ara està tornant, eh? Sí. No, t'he de dir que ara ha tornat.
No, però ara torna la moda. A veure qui s'atreveix a sortir al carrer amb, un, amb uns pantalons com en dient, aquells pantalons que es tancaven a mig,
sí,
mig genoll.
De pitillo. Ah, de...
Sí, sí, sí. A veure quin noi s'atreveix a anar així amb un festival de rock.
I tots recordem que fa un temps es portaven els pantalons estripats i ara, en canvi, si no es porta... Etcètera, aquest tipus de canvis. Però aquests són canvis puntuals que es poden entendre en una societat amb la comunicació, diguéssim, tan intensa i tan variada. Em sembla que el punt clau, i d'això en parlarem avui, és com el poder traspassa aquestes formes estètiques a tothom. Aquest és el... És evident que poden haver-hi detalls puntuals. Ara es porten les ulleres de color, ara no, ara es porta la pasta negra. Val, d'acord, són detalls menors.
Bueno, no tan menors.
Bueno, menors d'un dia per l'altre. El que és important és, diguéssim, la tirada llarga de dir, ostres, qui va començar a portar les ulleres de determinat tipus de pasta i com això es mimetitza amb la gent com ho veu, no?
Sí, em perdones, abans comentaves el cas de Donald Trump i de Zelensky. És un cas molt, molt clar que allà realment no és que a Donald Trump no li agradés la roba de Zelensky, sinó és que considera... Bueno, posem una mica en posició, eh? Zelensky anava vestit com de militar. Aleshores, Donald Trump va dir que per rebre-la amb ell, considerava que no tenia l'etiqueta suficient, no? Clar, aquí... entens que hi ha una lluita de poder al darrere perquè Trump vol que se li reconegui una pleitesia que l'altre no li està rendint, no? Aleshores, veiem que en aquest cas la indumentària és un tema de demostració de poder, és un tema de veure qui pixa més lluny. Sí, sí. I això entronca perfectament amb el tema d'avui del programa.
Anem a parlar del tema del programa, aleshores. És evident que la monarquia hispànica, a partir dels anomenats reis catòlics, comença a tenir, i l'arribada a Amèrica, etcètera, etcètera, té a principis del segle XVI un salt claríssim. O sigui, Castella ha sigut molt important, el casament de Isabel i Ferran d'Aragó fa que hi hagi una unió molt gran entre les dos grans poders peninsulars, i això, a part de Portugal, que hi arribarà, i això farà que realment allò faci un salt entre el descobriment d'Amèrica, mal dit descobriment, però posem-hi així, i la Unió Peninsular provoca que hi hagi un salt, la monarquia hispànica fa un salt hegemònic. Com vestia abans? O sigui, hi havia alguna marca clara entre Aragó i Castella i a partir del casament comencen a vestir de manera unificada la cort, o és a partir del fill, del net, perdó, del Carles I que comença a saltar la manera de vestir i a unificar-se?
Clar, hem de pensar que la indumentària abans ja estava operant i operava des del poder. Aleshores, sempre que aquesta indumentària ha intentat reflectir els estrats socials. Aleshores, des de la Roma clàssica, per exemple, qui portava una toga o qui no la portava, per exemple, això marcava doncs, qui manava o qui no. Hi ha també tota una mena de glossari cromàtic, no? Els colors també estaven reservats en funció de la raresa dels tints. Vull dir que entenguem que anteriorment el poder ja es manifestava a través de la indumentària. Què canvia a través del catòlics? Doncs que comencen a entendre que és que pot ser una eina molt més treballada, no? Que realment pot ser una eina per al poder, d'acord? Per unificar territoris, per exemple, unificar creences religioses, i que realment s'hi han d'avasar molt més i s'hi han de preocupar molt més. Aleshores, ells marquen un abans i un després per una indumentària més nacional i més orientada a unir uns regnes que estaven com dispersos, a imposar aquesta religió catòlica i a fer-se valdre una Isabel la Catòlica, per exemple, que no tenia el favor de la cort. Llavors, ells comencen a canviar a partir d'aquí. Però no institucionalitzen encara el que es diu la indumentària a l'espanyol. Això vindrà després amb Carles I, amb el seu net. Llavors, aquí és quan es crea aquesta marca espanyola, que, si voleu, hi entrem. Sí, sí. És una indumentària que es caracteritza per la rigidesa, sobretot. No? Era com molt dura. Si parlem, pensem amb els homes, entra el que seria el gipó, que és com una mena de jaqueta. Aleshores...
És aquella jaqueta curta?
Exacte. Alta. Clar, anteriorment, això ja comença amb el risc
catòlic.
Inflada,
no?
Exacte. De fet, és molt interessant perquè a través del gipó és quan homes i dones comencen a vestir-se diferent. Abans els dos anaven amb túniques, però a partir de segle XIV, més o menys, comença el que es diu bueno, aquesta bifurcació per sexes. La dona segueix evolucionant a través de la túnica i l'home comença a vestir-se diferent.
La diferència potser era que les dones portaven sempre o mocador o capell per qüestions religioses i l'home no, però em sembla que no diferenciaven gaire cosa més.
No gaire més. Sí que a vegades les túniques podien ser més llargues, però poca cosa més. Morfològicament eren bastant iguals. Però a partir del segle XIV comencen a separar-se. Comença a prestar-se més atenció a la separació entre sexes, malgrat que la separació per classes socials, bueno, per estrats socials, era el que més els importava. I a partir d'aquí comencen a evolucionar diferent. Aleshores, el gipó també pensa que quan més a prop del cos tens una indumentària, més mobilitat tu tens. Que hi ha gent que em diu, home, no, però jo sota d'una xilava vaig molt còmode. Clar. Ja, però lluita amb una xilava. Que se t'entortolligarà.
Sí, corre amb una xilava.
No, exacte. No. No, una cosa és la comoditat de dir, estic al sofà, i l'altra cosa és la comoditat d'una batalla. Aleshores, a partir d'aquí també comença a evolucionar.
O de la vida quotidiana. També pensem que durant molts anys, molts segles, el treball físic ha sigut bàsic per qualsevol activitat. Sí, sí. I, per tant, poder-te moure...
La força de sang, la força muscular, era així.
Clar, el que passa que la guerra sí que determina tot aquest moviment diferent. Aleshores, a partir d'aquí comencen a separar-se. Aleshores, com és aquesta indumentària a l'espanyola? Doncs és rígida. Era una indumentària que estava feta a través de volums, de rigidesa. Hi ha gent que diu que, bueno, que és l'arrogància d'aquesta cort, que és cert, realment. Era una època, com tu deies, hegemònica a nivell polític, a nivell territorial, a nivell econòmic.
És un salt. A més, clar, hi ha hagut altres casos en què, mica en mica, Anglaterra, Gran Bretanya, va pujant i es va veient i va primer contra els espanyols, després contra els francesos, i arribarà el 19 a l'hegemonia. Però és un procés llarg i lent. En canvi, en el cas hispà, és un salt, és un salt amb relativament poques dècades.
Clar, Castella es troba la plata i l'or d'Amèrica i fa un salt extraordinari.
Hi era, una potència, però una potència però, menor, però a partir de llavors la gran potència.
Les altres potències encara no hi són.
Sí.
Per això que voldran robar-li aquesta potència.
Clar, per tant, per un cantó volen demostrar aquesta hegemonia amb aquesta indumentària, doncs, que els hi augmenta el volum, que els obliga a tenir aquesta posició, però després té a veure amb un tema d'estrat de classe. Si jo realment estic estàtica, jo no puc estar estàtica, perquè realment el dia m'atropella. Però ells demostren també que poden estar estàtics, que no necessiten, doncs, collir patates al camp. Clar. Per tant, d'aquí venen moltes coses que marquen aquesta rigidesa. Però després hi ha un element molt interessant, i és que comença el tema de la pesta negra. Aleshores, hi ha una creença...
El 1348, el segle XIV, que dura 300 o 400 anys. Periòdicament va apareixent, desapareixent...
Però el que passa és que diuen pestes a moltes coses, que no és pesta negra,
que no
és un altre tipus, hi ha de tot.
La pus aquesta en diuen pestes.
Sí, esclar, unes matances de gent brutal.
Exacte, però tenim de cop unes pandèmies que no saben ben bé com es contagien, que no controlen molt bé com és aquest sistema d'infecció, i hi ha una creença que és que aquesta infecció entra a través dels poros i que la pell necessiten com fer-la estanca. Aleshores, això
una
determina...
Una protecció de la pell.
Perdó?
Una protecció de la pell.
Una protecció de la pell. D'aquí ve també la pèrdua gradual de la higiene, que entenem ara. Ells tenien la seva higiene, la seva concepció d'higiene. D'aquí el tema, doncs, de no banyar-se sovint per intentar, doncs, tancar aquests poros.
Hi ha un tractat d'un metge castellà del segle XVI, no recordo l'any, en què explica dues coses molt positives que s'han de tenir. Una, d'una banda, és no netejar mai les ungles de les mans, perquè això permet aquell negre, permet impedir que entrin miasmes, i una altra, deixar les dents tampoc s'han de netejar de cap manera, perquè precisament aquell verdet que es forma impedeix que entri microbis per la boca.
Ah, perdona, parles d'aquella època?
D'aquella època.
Ah, m'estava espantant.
No, Déu-vos en guard, no. Crec que està superat aquest tema, eh? Però
val.
El de les ungles no ho sé, però... però el dels dits, de no... de les dents, perdó, això ha arribat fins al segle XX, eh?
Sí, de no netejar les dents, no fos cas.
Les dents no es netejaven, eh?
Sí, per això dic que...
Això ho he viscut jo a la meva infància.
Però aquesta concepció, que ens sembla una salvatjada i contra tota lògica...
Tenia una lògica...
Ho argumentaven, una altra cosa és que fos radicalment equivocada, però ho argumentaven.
Sí, s'argumentava.
Metges, no estem parlant de qualsevol que passava.
És per trencar una mica la llança de dir, és que eren bruts. No eren bruts, era una altra concepció de la higiene, una altra concepció dels contagis i de les malalties.
Que esdevenien brutícia, diguem-ho així. El que passa que això ho analitzem ara, que esdevenien brutícia.
Aleshores, 100 anys, com vivim nosaltres al metro, la gent dirà, i la gent pujava al metro amb aquestes condicions?
Absolutament. Absolutament, jo també ho penso, això. Però, en tot cas, aquesta indumentària de carcassa també respon a aquesta necessitat, a aquesta voluntat de protegir el cos d'agents externs. Aleshores, per un cantó tenim el tema de la rigidesa. Com s'aconseguia aquesta rigidesa? El que dèiem, els homes portaven aquest gipó, però tenien com el pit una mica esfortit, com si fos un pit de colom o pit de paó. Mm-hmm. Aleshores, per aquí tenien com aquesta duresa que també els protegia de possibles atacs d'arma blanca o el que sigui.
I com s'aconseguia aquesta...
Amb encoixinats, amb encartronats...
Sí, moltes sí. capes diverses de sí, bueno, cosides, m'imagino, eh?
No, sí, es forrava, en aquest cas.
Sí, sí.
Aleshores, bueno, es farcia.
Sí, sí.
Però després també el que dèiem, com se separava, al segle XIV comencem a separar aquesta morfologia entre la dels homes i la de les dones en temes de moda, i comencen a marcar aquells elements que considera que són propis de cada sexe. Si les dones comencen a treballar també el tema del com es diu, de l'escot, sí. No a Espanya, que a Espanya tot estava ben tancadet, val? Però si anem a Itàlia, sí que l'escot, el marcar...
La rigidesa de la religió...
Exacte.
S'arriba a mostrar la Xina, no, la separació no. entre els pits o
a Itàlia,
no?
Sí. Itàlia sí, però Espanya no ni parlar-ne, ni parlar-ne. Però sí que es marca, per exemple, la cintura, la prominència dels malucs, el que té a veure amb la...
La sexualitat de la dona.
Amb la sexualitat, bueno, amb la procreació de la dona, amb la seva fertilitat, perquè una de les funcions, o poder, la funció de les reines era procrear.
Si realment no procreaven
els reis, és que no consolidaven
era
el seu poder.
Culpa de la dona, es considerava.
Absolutament.
En fi, es complicava si la dona, si la reina no criava.
Sí.
Per tant, en aquest
cas... I se l'acusava sempre. Vull dir que era sempre el culpable o la responsable de que no tinguessin criatures.
Absolutament. I per tant, la moda també amb les reines remarca això, no? Intenta com potenciar aquesta idea de, bueno, cintura molt estreta, bàsicament perquè això creava més contrast amb els malucs, i es considerava mal considerat en aquella època, és a dir, els malucs amples, doncs eres més fèrtil, una cosa que ara mateix, ja. Òbviament, no té cap mena de sentit, no?
També pels problemes de part habituals, i que, per tant, la idea de que una dona amb els malucs amples era més fàcil que parís, cosa que és molt relatiu, però venia d'aquí el tema.
Idea clar. Que ha durat, insisteixo, fins al segle XX.
Sí.
Però, en canvi, la contraprestació amb l'home, què era? Doncs quins elements, en aquell moment, i se segueixen considerant ara, quins elements
Quin és
el mascle allò ibèric de veritat? Doncs el que té força, per tant, doncs, marcant molt les espatlles amb muscleres, marcant molt el pit amb aquest pit de colom, i marcar el paquet.
Sí,
no sé si heu vist.
Sí.
És curiós, això.
Això és molt curiós. Sí. Si aneu, per exemple, al Museu del Prado, aneu veient i de cop, pop, t'apareix com uns paquets, piquetons, si us recordeu el piqué.
Tot el volum dels atributs masculins, sí. Es marquen molt.
Clar, la idea era que, antigament, clar, l'origen dels pantalons, bueno, bé, seria com aquí, no? Els homes portaven com uns mitjons, a l'època medieval, portaven uns mitjons.
Les calces que deien, no? Les calces
exacte.
Llargues.
Bueno, no, com una mena de mitjonets que portaven, sí, i aleshores, sí. A mida que la túnica va pujant i va entrant el gipó, clar, allò s'ha d'anar tapant, i els mitjons van pujant, fins que arriben a la part de dalt. Els mitjons s'unien al cinturó. Però què passa? Que la zona del paquet
genital, clar,
estava a la vista i allò, bueno, els moralistes no ho podien tolerar. I ens van posar com un triangle i va néixer la bragueta. Però amb el temps van dir, bueno, i per què posar només un triangle? Per què no ens hi posem també un mitjó de tenis, m'explico o no?
Sí.
I aleshores van començar a farcir-ho. I va acabar doncs, amb aquesta mena de tribut. El que dèiem abans, un rei especialment ha d'assegurar la descendència, sinó que el rei no té assegurada la seva monarquia.
Un rei amb genitals prominents, amb pectorals grossos, grossos,
però molt prominents, eh?
Clar.
Encoratjo els oients i les oients a que mirin imatges, eh?
Sí, segur, clar. Perquè, jo el recordo i realment impressiona.
Òbviament no està en repòs, està erecte, eh?
Sí, clar, per donar més sensació de que tota l'estona aquell home està disposat a procrear. Sí, clar. Ens sembla obsè i divertit, però la raó política de darrere és molt grossa. És allò, jo haig d'assegurar la meva descendència i la meva estirpe, no? Això és molt, molt gruixut, sí.
Exacte, és que si no procreaves, tenies un problema gruixut.
Sí. Bé, de fet, sovint es produïen allò... ajudes d'oficials...
De càmera, no?
De càmera, que ajudaven a que la reina acabés prenyada, clar.
Quanta sang ha portat a tota Europa no haver procreat les dinasties?
La guerra de successió, oficialment, 1700, passa per això, diguéssim. Una altra cosa és que no sigui el cas. El Martí l'Humà i la seva descendència.
Martí l'Humà o Carles II, en fi, l'Àustria aquest que no, es veu que no.
Per això, i això que són exemples propers. En tot cas, aquest vestuari, suposo que no hi ha una norma inicial que digui a l'època de Carles V, tothom s'ha de vestir així, o és mica en mica que es va incorporant, o realment les autoritats comencen a pensar, això ho hem de fer d'aquesta manera.
Comencen a pensar i es fixen entre Carles I i Felip II. En aquest cas. I a més també hi ha altres elements que interactuen, com per exemple el tema del color. No sé si heu vist també quadres, que especialment domina el color negre. Sí? Això és molt interessant, perquè hi ha gent que diu, bueno, el color negre és per la religiositat, per la introspecció, per l'austeritat. austeritat. De què austeritat? Aquesta gent no entenia l'austeritat. La idea del negre ve perquè anteriorment, quan utilitzaven el negre, se li deia negre ala de mosca, perquè era un negre que no era ben negre el que aconseguien aquí les corts europees. I aleshores, de fet, feia pudor també quan es rentava...
Els tins que hi havia.
Sí, perquè s'utilitzava tot productes que no d'allò, quan no es podia rentar perquè no es perdia el negre. I quan arriben amb la colonització d'Amèrica, veuen que allà tenen uns negres que aquí no estan acostumats. I aleshores, els negres d'allà els aconsegueixen amb el palo de Campeche. I aleshores, els espanyols fan tacatà, s'emporten aquest palo de Campeche, el porten cap aquí, comencen a tenyir les teles de negre i aconsegueixen el negre ala de corb. I aleshores les corts europees queden al·lucinats i diuen, ostres, però què significa això, no? Aleshores, ells el que fan és monopolitzar aquest comerç del palo de Campeche. Per tant, el negre està lluny de ser una cosa de com dir-ho, d'introspecció i de renúncia al luxe. Al contrari, és un tema econòmic de monopoli i de luxe absolut.
De Castella, sí, sí.
En les cròniques de les celebracions reials se li donava molta importància a la magnificència dels vestits. L'aristocràcia espanyola era amant del luxe i no vacil·lava a fer-ne ostentació sempre que en tenia l'oportunitat, sobretot si es tractava d'eclipsar els cavallers italians, flamencs i alemanys. Així queda reflectit en una crònica anònima titulada «La maravillosa coronación del César Don Carlos en la ciudad de Bolonia». La coronació papal de Carles I d'Espanya i V d'Alemanya com a emperador del Sacre Imperi Romà Germànic l'any 1530 va permetre evidenciar la supremacia de la monarquia hispànica també en relació amb la indumentària.
Pel passadís va sortir del Palau Sa Majestat, molt acompanyat d'altres nacions. Aquell que duia només tela d'or o de plata no se'l miraven, sinó és que duia més brodat de perles i pedres. D'aquests tan ben vestits, n'hi havia pocs d'italians o de flamencs. Els espanyols van fer tota la festa, i de tal manera que tothom va quedar admirat d'haver vist tanta riquesa i foren els espanyols més de 150. Certament ha estat cosa digna de veure i molt rica, i on els espanyols han guanyat molta honra si la saben exercir. L'emperador sortí de la seva cambra amb una roba de tela morada escarxofada, amb un brocat i una petita saia de la mateixa tela. Després d'haver oït missa, es vinclà de genolls als peus del cardenal i es va treure la saia, i en treure's la màniga del gipó del braç dret, li posaren oli al bell mig. Entre els assistents hi havia don Manrique de Toledo, amb saia i capa castellana de tela d'or negre amb dues tires de tela de plata. També hi era don Alonso Enríquez, amb saia de brocat i capa castellana de vellut blau folrada de ras blanc. I don Diego de la Cueva, amb saia i capa castellana de molt poc contorn de tela negra. No només els nobles anaven ricament abillats, sinó també el servei.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Estem aquí amb la doctora Sílvia Rosés i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la indumentària, especialment de la cort hispànica del segle XVI. Acabem de sentir, doctora Rosés, aquesta crònica de la coronació 1530 de Carles I, Carles l'Emperador. El vestuari és magnífic, suposo que devia ser un tema clau, el fet d'anar molt ben abillats per tal de mostrar aquell poder que arrencava. Carles estava obsessionat amb aconseguir ser emperador i ho havia aconseguit, i per tant això devia ser resultat molt important.
Clar, de fet és molt interessant també amb el casament de Carles I amb Isabel de Valois. Hi ha un fet molt, molt curiós. Heu vist la pel·lícula Maria Antonieta de Sofia Coppola?
Sí.
La teniu al cap?
Sí, sí, sí.
De fet...
Bueno, al cap.
Els peus. Sí, sí, sí. L'hem vist, vale, vale.
Sí.
Doncs, si recordeu, la pel·lícula comença amb que ella va amb les seves dames de companyia, l'aturen a la frontera, sí. Li treuen la roba, li treuen tot, fins i tot li treuen els gossos i aleshores la vesteixen a la francesa.
Sí, ho recordo, això, sí.
Això és molt interessant. Ella és Habsburg,
de fet. Sí, clar. És molt interessant, clar. Perquè això és una pràctica habitual del moment. I, de fet, Isabel de Valois, quan va anar cap a Espanya, la van aturar a Roncesvalles, li van treure la roba i la van vestir l'espanyola. Aleshores, és molt interessant el que dèiem. Si la gent encara, al minut que estem ara mateix, té dubtes sobre la importància de la indumentària, que entengui que és una qüestió geoestratègica. El rei deia, si aquesta noia passa, realment és un tema de vèncer una mica del territori del qual ve. És un tema de política, però també és un tema de gènere, de control del cos d'Isabel de Valois. Per tant, que entengueu la importància que tenia tot això.
Estic recordant una anècdota de 1919. La reina de Romania és la que anirà, és una neta de la reina Victòria, i la reina Victòria s'havia empipat històricament molt amb ella, perquè quan havia estat casada amb el rei de Romania, ella havia abandonat el vestuari anglès, cosa que les altres netes no feien. Llavors es va empipar molt amb ella, i per això els romanesos l'estimaven especialment, perquè deien que era la reina que s'havia fet romanesa.
Bueno, i Felip II també va manar a les seves filles que, per favor, no us deixeu mai treure la indumentària a l'espanyola, perquè era una manera de demostrar que Espanya era hegemònica. Sí.
No. Clar, no. Vull dir que hi ha una continuïtat històrica amb els imperis, amb aquests.
Exacte.
Sí,
una cosa que m'ha xocat una mica d'aquesta crònica és que no surten dones. No sé si és perquè el fragment és limitat o és perquè realment no se li donava importància al vestuari.
I tant que se li donava importància, absolutament. Era tan important el de l'home com el de la dona. I, de fet, el de la dona era com més teatral, fins i tot. Els dos eren teatrals. Però la dona era un instrument més per demostrar aquest poder del monarca. Aleshores, la dona estava especialment incòmoda.
Sí, fent de decorat.
Sí. És que, de fet, la dona, al llarg de la història, ha servit també com a element de difusió de la importància econòmica del marit. Ha sigut un element de demostració. Les dones demostraven aquesta esteticitat encara més que la dels homes. Elles portaven cartrons de pit, que era l'avantsala del que seria després la cotilla.
Vull dir, donar volum als pits.
No, això no.
No, xafar-los, no?
De fet, el tema de que la cotilla et posa els pits com si fossin aquí gargamelles...
Sí, sí, sí. Dels de puja.
Això és molt nou. Anteriorment el que feia era aplanar el pit, cartó de pit, aplanava. Per què? Perquè era una manera d'esmorteir les possibles curvatures de l'anatomia i d'aquesta manera es demostrava molt millor la riquesa dels teixits, la riquesa de les joies. Perquè la
zona fixaves més amb el teixit que no... Sí. Amb què vi sota, no sé com explicar-ho.
Sí. Recordeu aquesta gent que de cop són homes anunci que van amb cartells al pit i van passejant-se per...
Sí,
aquí
sí,
no en tenim, però si vas a Anglaterra encara n'hi ha.
Doncs bé, això seria com... Se'n veu algun per aquí.
Exacte, sí. Com persones anunci. Uh-huh. Aleshores, la zona del pit és la zona que tradicionalment hi ha més ornamentació, hi ha més joieria, hi ha més elements. Per tant, el fet d'aplastar-ho...
És la zona que es pot exposar tot el cos humà, tant d'home com de dona, la part del tronc, realment, és allà, si allà vols mostrar alguna cosa, és allà.
Exacte.
No ho has de mostrar.
Exacte, és com un anunci. A part d'això, la incomoditat també li venia per les faldilles, perquè van començar a posar-se el que deies tu abans, els verdugats. Mm. Els verdugats eren unes faldilles que, aleshores, amb cèrcols de vímet, creaven com una forma de campana. Aleshores, tradicionalment també s'ha dit que aquest tipus de faldilles...
Seria després el mirinyac, o sigui, és la pre-mirinyac.
Bueno, en vindran 50.000, des de Guarda Infantes, tontillos, vull dir, realment, crinolines, són totes aquestes estructures que parteixen d'aquí exactament, com tu dius, és el punt d'inici. Hi ha molta gent que ha dit que aquest tipus de faldilles el que feien era amagar possibles embarassos. Però no és cert, realment, estudis recents han dit que no té sentit, perquè, de fet, la faldilla parteix de la cintura i no pots amagar un embaràs a través d'aquí, hauria de començar sota el pit per poder amagar l'embaràs. Per tant, això són arguments que tenen els moralistes de l'època per dir, és que si porten això no sabrem si estan embarassades. I el control de la sexualitat de la dona, el control d'això era realment que els hi preocupava. Però en última instància, els moralistes sempre estan molt preocupats pels excessos de la moda. Aleshores, sempre per intentar controlar aquest tipus de coses, també per les pugnes de poder que hi havia entre el rei i l'església. Per tant, entre ells es van controlant. Però realment la funció no era aquesta, sinó que era remarcar aquesta, simbòlicament, aquesta, el que dèiem abans, la... com es diu, la fertilitat de la dona. Si això no fos suficient, les dones portaven tapins, que era com una mena de plataformes, però clar...
De peu, o sigui, eren com peu, sabates.
Exacte, sabates de plataforma. Aleshores, això no és nou. Ja, de fet, en època medieval existien els paten, que era com una mena com d'alces que portaven de ferro, perquè hem de pensar, segurament que ho heu parlat en programes, no hi havia canalitzacions de clavegueres.
No.
Aleshores, la merda corria pel carrer a lliure disposició.
Sí. Les aigües residuals anaven per tot arreu, sí.
Exacte, aleshores, sortir al carrer i trepitjar la merda, doncs clar, era un problema. Aleshores, la idea de la plataforma neix del patent. El que passa que els tapins, la forma neix d'aquí, però no tenia la voluntat de separar de la merda perquè estaven totalment forrats de teixits molt bons. Aquestes dones no es movien de palau, però era per marcar una mica que estaven per sobre de la resta. I a més també era un element de control de la dona, perquè amb els tapins necessitaven assistència per moure's. I la idea de que la dona treure-li la mobilitat també ha estat en moltes cultures i en molts moments per marcar la subjugació a l'home. Pensem en els peus de loto, per exemple.
Sí,
no?
Sí.
Les dones, quan has dit assistència per moure's, que vol dir que per caminar havien d'estar recolzades amb una altra persona?
I tant. Normalment homes. Clar, aleshores tenien diverses persones per poder caminar. Aleshores...
Aquestes estructures tenien un cert pes, m'imagino, i sobretot una gran rigidesa que impedia els moviments més normals. Perquè no era com una mena de vestuari que flotés a sobre teu.
No. Malgrat les pel·lícules ens transmeten idees que no són, eren bastant rígids. Però tampoc els importava molt, la incomoditat. Podia, per sobre de tot, demostrar el poder més que estar còmodes. De fet, la importància de la comoditat la tenim a partir del segle XVIII, no abans. No era important. La importància era teatralitzar el poder. Però en aquest
això
cas...
Això continua passant, Vull
dir que... Hi ha sabates de pam i mig que balcones...
No, i moltes coses per sentir-se més atractiu, més guapo, més formal, ets capaç de vestir-te de maneres determinades que et poden resultar relativament incòmodes. Sabates que t'apreten però són molt maques, etcètera, etcètera. Això continua sent avui en dia, cert?
Exacte.
No amb aquest nivell, però continua passant.
Clar, però jo, per exemple, porto plataformes, no? Tenen una ergonomia que en aquell moment no existia. Penseu que la diferenciació entre peu dret i peu esquerre neix a finals del segle XIX.
Sí.
És molt recent.
Sí,
per tant,
les tropes napoleòniques només feien un tipus de peu.
Sí, sí.
No feien peu dret i peu esquerre.
Per tant, aquestes sabates eren com una plataforma amb una tira simplement, com una xancleta de piscina. Clar, no podien moure's amb molta facilitat.
No hi havia, en aquest sentit, exclusivitat a l'hora de vestir així? Vull dir que les altres corts europees que més o menys estaven en competència a la monarquia hispànica no s'atrevien a vestir-se a l'espanyola perquè això revelava subordinació o era simplement que tenien la seva moda pròpia?
Espanya, a veure, cada zona tenia la seva pròpia, però qui realment dictava era qui tenia el poder. Però ara mateix, d'on neixen les modes ara, a segle XXI? D'Estats Units, de França, de Japó, allà, de Xina, allà on hi ha poder econòmic es dicta la moda. Per tant, és que segueix passant exactament el mateix. És una manera de marcar la teva hegemonia. Per tant, en aquell cas, ells intentaven escampar la seva moda. I aleshores, per exemple, si venia una persona d'una altra cort i volia que el rei al revés, l'obligatorietat era que s'havia de vestir l'espanyola. Hi ha documents que ho diuen, és que si vull que em rebi, m'he de vestir l'espanyola, si no, no em rebrà. Vull dir que realment aquesta imposar la moda era fonamental. Per això després, quan vingui l'hegemonia de França, Lluís XIV tindrà claríssim que ha de fer la seva pròpia moda, que no pot seguir l'espanyola, perquè necessita doncs, marcar aquest paquet, no? I demostrar a través de la roba que ara és ell el que mana.
La monarquia va intervenir amb lleis pragmàtiques per mantenir la desigualtat social en el vestir i assegurar que alguns teixits i formes fossin només per la noblesa més distingida. En temps de Felip II, l'any 1586, les Corts de Madrid van dictar un seguit de normes reguladores i sancionadores que feien referència als vestits i també a una de les peces més comunes de l'època, tant en la indumentària masculina com a la femenina, el coll escarolat. Aquest text feia referència als materials i les mides que havien de tenir, i fins i tot regulava l'ofici de l'obridor de colls.
En totes les èpoques s'ha procurat de posar remei a l'abús i desordre dels vestits, perquè a banda de consumir vanament els cabals, han ofès i ofenen els bons costums. I per això s'han publicat diverses lleis i pragmàtiques pels reis, predecessors nostres de gloriosa memòria. I tot i que amb elles no s'ha resolt absolutament el mal fet, encara s'ha aconseguit alguna moderació i han deixat de fer-se servir molts vestits inútils i costosos. Defensem i manem, cara, d'aquí en endavant, cap persona dels nostres regnes i senyorius, ni fora d'ells, de qualsevol condició, preeminència o dignitat que siguin, excepte les nostres persones reials i els nostres fills. Gosin portar i vestir brocats, ni tela d'or, ni plata, ni de fil d'or. Manem que totes i qualsevulla de les persones de qualsevol estat, qualitat o condició que siguin, hagin de dur i duguin balones planes, sense puntes, talls, ni altre gènere de guarniment, ni ornades amb goma, pólvores blaves, ni d'altre color, ni tampoc amb ferro. Bé, permetem que duguin midó. I en cas que algú hagi de portar coll, manem que sigui d'un ample de 12 i l'escarola de fins a 8 amples, i no més, sense cap tipus de metall, guarniment, pólvores ni cap altre. Res més que una tela, ni oberta amb motlle, ni amb cap altre instrument. I els punys hauran de fer 3 d'ample i la meitat del 12è, i amb les mateixes qualitats. Els escarolats i els punys de dona es podran fer servir com fins ara, sempre que no duguin puntes ni altre guarniment més que un desfilat. I prohibim que cap home ni dona no pugui ser obridor de colls d'home ni de dona, sota pena de vergonya pública i desterrament de la cort, o del lloc on es contravingués la llei.
Això és En Guàrdia.
Doctora Rosés, això que acabem de sentir, obridor de colls, és una feina ben curiosa, no? S'entén amb aquests colls. Com ens hem d'imaginar aquestes gorgueres que ho hem vist a moltes pel·lícules, fins i tot recordo alguns episodis de Monty Python on sortia una cosa exagerada. No sé si eren tan exagerades, tan incòmode. No ho sé, sembla que sí, eh?
Podien arribar a ser molt exagerades. De fet, deien que eren autèntiques rodes de carro, no? Aleshores, el que és interessant és entendre l'origen, el per què. Perquè això no és que et lleves un dia i dius em posaré una roda de carro al coll, sinó que té un per què. Aleshores, la roba interior, que és la que ens acompanya durant gairebé tota la història de la moda, és la camisa. Imagineu-vos una camisa doncs, de dormir, que de fet d'aquí ve la camisa de dormir, perquè dormien amb la roba interior. Una camisa en forma de T, que com que no controla, o sigui, com que no tenia molta estructura aquesta camisa, tenia com un parell de filets a la part del coll, que estibaven, es nuaven, i aleshores aquí la part del coll quedava frunzit, com dir-ho.
Sí? Enganxava més el cos.
Exacte, digues. Quedava com això, pues, ajustat al coll amb aquestes...
No et ballava, sí, sí.
Exacte.
Per protegir-te, diguem... del fred o del que sigui, sí, sí.
Bueno, del fred i de la brutícia, eh? La camisa, un dels elements també era protegir de la brutícia la roba perquè no es podia rentar amb tanta facilitat. Aleshores, també era la manera de dutxar-se, perquè consideraven que si es canviaven la camisa ja s'havien dutxat. Aleshores, consideraven que el cotó de la camisa absorbia la brutícia i això era la seva dutxa quan es canviaven la camisa. Wow. Doncs bé, estibava per aquí i això es frunzia i quedava com una mena d'enciam. Val? Per això se li diu cuello lechuguilla. Val. Aleshores, la història...
Curiós el nom, sí.
Sí, aleshores, la història és que això comença a desenvolupar-se, perquè, clar, penseu que la camisa sobresortia moltes vegades doncs, per l'escot del vestit o pel gipó dels homes. Això comença a evolucionar, fins que acaba amb aquesta gorguera. Per què és de color blanc? Perquè el blanc també és un element de demostració de poder. Primer tenim l'estatisme, el que dèiem. Clar, a veure, sopa de fideus menjant-te amb una gorguera, com que no deu ser molt fàcil.
No.
Vull dir que això et portava una incomoditat una necessitat d'assistència. Per tant, estem altra vegada amb el mateix. A més, és un marc perfecte pel cap, perquè és com si et posessis això, doncs, un marc barroc, com si te'l posessis aquí,
sí.
I la teva cara es veu molt més enaltida.
Sí, sí, el cap sura, diguéssim. És
exacte.
És una safata que portes en el teu cap.
Exacte.
I sí, sí.
Recordo el baron de Munchausen, no sé si recordeu aquesta pel·lícula, que també doncs, roden amb una gorguera. Doncs bé, però després tenim el tema del color blanc, i el color blanc també és una demostració de poder al llarg de la història, perquè mantenir allò blanc vol dir també que tu pots canviar la roba sovint i que tu també...
Hi ha gent al darrere que te la neteja
exacte.
I que si s'embruta molt la pots llençar i en pots tenir una altra, etcètera, etcètera.
Exacte.
Clar, això vol dir molts diners.
Aleshores, per demostrar la blancor, per demostrar l'estaticitat i tot això, necessites que allò estigui perfecte. No pots portar la gorguera feta un nyap, perquè si no, no fa la seva funció. I d'aquí que tinguis un obridor de colls, que a més, les gorgueres estaven fetes de llenç. Les ones havien de ser perfectes. I quan eren molt grans, també tenien estructures de ferro a dintre. Per tant, hi havia la persona qui elaborava això, i després també que amb uns ferros calents t'obria cadascun dels abanicos, que eren el nom de cadascun dels plecs, i te'ls deixava perfectament sense cap arruga. Per tant, sí, necessitava assistència. Però és que no només pel coll, necessitava assistència per tot. És que realment necessitaven assistència per vestir-se. No es vesti... els reis,
no, no,
els nobles...
No només era una qüestió purament de no faig aquesta feina bruta de vestir-me, sinó que sense assistència no s'haguessin pogut vestir d'aquesta manera.
Bueno, però és que al llarg de la història l'assistència ha sigut una altra demostració de poder. Ja em diràs tu, què feia, per exemple, un guardià tot el dia amb una porta? Quina funció? Ja em diràs tu, quin avorriment.
Sí, sí.
Clar, però és que aquell guardià no només estava vetllant per la seguretat, sinó que estava demostrant que tenia suficient poder i suficients diners per tenir gent allà sense fer res. Llavors, la quantitat de servents que tu tens distribuïts per tot arreu és una demostració també de poder. I eren vestits.
Sí, sí, pensem... Quan parlem de servents, parlem a vegades de desenes de servents.
Sí,
eh?
Sí. I tant. I tant, i tant. Pensem en la sèrie Downton Abbey, jo és que sóc molt fan de pel·lícules i sèries històriques i no puc parar de...
Si estan ben fetes.
Si estan...
N'hi ha moltes molt ben fetes, però altres que no és el que, cas, però...
N'hi ha altres que fan uns errors impressionants.
Sí. Downton Abbey està molt bé.
Està molt bé. I he de dir que amb el tema que ens ocupa, la sèrie d'Isabel, la sèrie de Carlos i la sèrie de la Corona Partida... Estan molt bé, vull dir que recomano veure-les per posar cara i ulls a tot el que estem explicant. Doncs bé, la sèrie d'Anton Abbey també els vesteixen, cadascú té el seu ajudant de càmera.
A The Crown es veu.
I estem, exacte, però en el cas de d'Anton Abbey són aristòcrates burgesos, no? Perquè meitat i meitat la família està partida. En el cas de la reina ho pressuposes, però ells també. Per tant, és una demostració de poder tenir aquests servents que t'assisteixen.
Aquest vestuari, evidentment, necessitava, diguéssim, tot una indústria darrere, indústria, o almenys uns artesans.
Una manufactura, sí.
Sí, molt important. O sigui, la monarquia hispànica alimentava al seu voltant una sèrie de tallers, artesans, perquè, és clar, fer això no és un vestit, no és prêt-à-porter. Això s'ha de fer a propòsit i, a més, copiar i aquest és el taller que serveix a la reina, doncs potser la duquesa, no sé quantos, li
feia
gràcia que també sigui el mateix taller. No ho sé.
Sí. Funciona exactament com tu dius. Per exemple, quan ja passem a Lluís XIV, estem parlant ja del final del segle VII, principis del segle XVIII, el seu ministre d'Economia, Colbert, en aquest cas, ell entén molt bé que fomentar la moda, el canvi...
Colbert era molt espavilat.
Sí, el canvi en les modes, el luxe ostentós, significa també activar l'economia del país. Per tant, tenen molt clar que la indumentària del rei el que està fent és crear tendència, crear canvi, i que tots el vulguin imitar, que hagin de recórrer a les manufactures reals i que això activi l'economia. Vull dir que abans, comencem una mica com a l'inici del podcast que comentaves el tema de la importància de la moda. És de primer ordre a nivell econòmic, a nivell polític, a nivell de tot.
És curiós veure, de tota manera, com Lluís XIV i la monarquia francesa és un concepte de la publicitat, del que és públic, molt diferent de la monarquia hispànica d'un segle abans.
Sí.
I l'Escorial versus Versalles...
És molt diferent.
És no només perquè són èpoques diferents de construcció, cosa que seria lògica, sinó també l'Escorial és un món tancat.
Sí, sí.
Allí només accedeixen aquells que la monarquia vol. Versalles no és que passi tothom, però en canvi el que és important és que la gent vegi la magnificència del poder dels reis francesos i, per tant, deixen passar molta gent.
Bueno, i res a veure el Versalles de Lluís XIV amb el Versalles de Lluís XVI, per exemple. Ja també hi ha una evolució entre el concepte d'intimitat, entre qui passa per allà, què mostro i què no mostro, quina és la vida pública, quina és la vida privada, no?
Doctora Sílvia Rosés, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Avantguàrdia per explicar-nos aquest tema tan interessant que, per sort, no s'esgota aquí, perquè, si no, malament rai. Moltes gràcies i fins a la propera. Josep Maria Soler i Sabater, moltes gràcies també. Tu, que has treballat presidents de la Generalitat i això, has vist canvis a la indumentària?
Oh, absolutament. Mira, fas una bona referència. Sí que hi era, sí. Absolutament. Sí. Bueno, els presidents de la Generalitat tots eren, a l'època medieval i moderna, tots eren religiosos.
Això també es devia notar. Això és la Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Coordinació i gravació de veus dramatitzades, Josep Lluís González. Tècnic, Josep Lluís Santiso. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol i Marc Lobato.